vet aquí un bròquil, vet aquí un nat, el compte del pati mòbil
ja s'ha acabat.
És l'hora que ens anem d'anar a dormir, però abans te n'en recordes de fer aquelles quatre coses que sempre s'han de fer abans d'anar al llit. Abans d'anar a dormir, renta't les mans, raspalla't bé les dents, vine dins a vora nit i sobretot recorda això que et dic, que abans d'anar a dormir has de fer un pipí.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Benvinguts, oients de Ràdio Silenci, al programa Set Llunes Màgiques. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu del viatge per explorar el destí i desvelar alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos cap a les Set Llunes Màgiques.
Les Set Llunes. Amb Susana Set Llunes.
Molt bona nit. Ets a la nau de les Set Llunes Màgiques en el viatge 72 cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes i els misteris. El control de la nau, Marc Carol, el tècnic de so de la comandant de la nostra nau. I la veu que escoltes, jo mateixa, Set Llunes. Falta molt poquet perquè ens puguis escoltar per la TDT, però si ara mateix és dimarts i passen 1 minut 46 segons de les 8 del vespre, fins les 9 ens estaràs escoltant en directe a Ràdio Silenci, al 107.4 de la FM de la Garriga, o per internet a www.radiosilenci.cat, web on pots sentir-hi cada setmana l'últim programa emès d'aquest i de tots els altres de Ràdio Silenci a la secció de programes a la carta, www.radiosilenci.cat. I les nits dels divendres a les 12, a les 0 hores, l'hora de les bruixes de dissabte, som a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, a Sant Feliu de Codines, o també a la web, on a més d'escoltar-nos podràs trobar-hi els horaris de les tardes vespres de dissabtes i diumenges, perquè triïs quan pots i vols seguir-nos. www.onacodinenca.cat. I si desitges descarregar-te i escoltar els 71 programes anteriors, trobar l'enllaç al nostre grup del Facebook, llegir detingudament els horòscops que avui us explicarem, o alguns rituals, saber com i quan podem fer la teva consulta de tarot o reiki, on carregar la teva carta astral natal personal, entre d'altres, ho trobaràs tot a la web, que hauràs d'escriure tot en lletres i sense B dobles, setllunes.ihispana.es. I recorda que tens el correu d'aquest programa a la teva disposició per tot allò que vulguis aportar, preguntar, opinar, criticar o suggerir. lessetllunes@radiosilenci.cat, amb el 7 en número. lessetllunes@radiosilenci.cat. Vespre a la secció Creure és crear, seguim el camí del boig. El conte esotèric que ens fa rumiar en la vida que portem, que ens explicarà la Rita Gil, on coneixerem una mica el tarot. Seguidament ens explicarà Isabel Iglesias com aplicar el Feng Shui a casa o al lloc de feina per millorar diferents situacions de les nostres vides amb aquest art mil·lenari. I abans d'aterrar la nau, sabrem com acabarem l'any, aquest últim mes que ens queda de desembre, segons les posicions astrals de cada un dels signes dels horòscops. Tot això i més, ara mateix, així que puja el volum de la ràdio o de l'ordinador, doncs ja comença les 7 llunes màgiques.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Rita Gil ja és a punt per explicar-nos la setena part del Camí del Boig. Conte esotèric per meditar, rumiar o filosofar sobre la nostra vida en el que cadascú hi trobarà la seva pròpia resposta. En el que en cada episodi s'uneix un nou personatge protagonista dels arcans majors del tarot. Pel que si pareu prou atenció, podreu anar coneixent aquest art mil·lenari. Comencem, doncs, la secció Creure és crear. Molt bona nit, Rita Gil, i benvinguda una vegada més a la nau superestel·lar, com tu dius, com ens anomenes, de les 7 llunes màgiques.
Hola, molt bona nit.
Quin personatge coneixerem avui del tarot, Rita?
Avui parlarem de la carta de l'enamorat. Sabeu per què l'anomeno l'enamorat i no els enamorats?
Per què, per què?
Perquè els quatre personatges que hi ha dins del marc de la carta, només n'hi ha un que està enamorat. I l'angelet Cupido està assenyalant amb la seva fletxa justament aquest personatge. L'endevinació de la carta correspondria a saber qui és l'afortunat. La carta número 6, sobretot, ens està plantejant dubtes. La seva lectura no ens aconsellaria sobre alguna cosa concreta, sinó que ens planteja més preguntes i interrogants sobre la pregunta realitzada. També ens està parlant de la unió familiar i de grups. Numerològicament, el 6 ens diu que per primer cop estem fent el que ens agrada.
M'agrada molt aquest enfocament de la carta. I coincideixo amb tu en que aquest arcà major ens indica nous dubtes, nous camins a seguir, en els que haurem de triar. I com recordo els meus alumnes de tarot, tots els canvis poden portar bones, coses bones, però també algunes renúncies de coses que haurem de deixar enrere. I amb aquesta carta es tractaria de saber triar entre un dels dos camins. Bé, doncs avança'ns una miqueta de què va aquest episodi o com l'has canalitzat i unit a la resta de la història de cada setmana, Rita.
Aquest cop no presentaré cap personatge nou, sinó que veurem quins dubtes se'ls plantejaran els protagonistes dels relats anteriors en les seves actuals i noves vides.
Doncs si ja estàs a punt, estem desitjant escoltar-te. Endavant, Rita.
Em vaig quedar absorta mirant com la brisa gronxava la cortina. Vaig traspassar el vel que cobria la finestra. Amb els meus pensaments construiré un somni a través del quadre que observo. Vaig imaginar els arbres mullats per la pluja, un nen jugant a la pilota i a tu. Tu em miraves i la teva presència em donava escalfor. Lluixia i els seus pensaments la van portar a recordar que estava sola. Carles havia sortit de viatge i havia de continuar amb la seva feina de pintora. Aviat tindria una altra exposició i el temps no s'atura. Ho trobava a faltar. Ella havia insistit a acompanyar-lo, però li va dir que millor es quedés a casa tranquil·la, cuidant-se i el futur nadó que esperaven. Lucia no es va quedar molt convençuda amb aquesta excusa. Veia a Carles últimament una mica distant, pensatiu, i creia que ja no l'estimava com abans. Ell tenia forces obligacions laborals i passava molt de temps fora de casa. Se sentia sola i el seu embaràs seguia amb normalitat. Els malestars físics havien desaparegut, però estava trista i no sabia el per què. Aquell matí va decidir anar a la consulta de Joana, la terapeuta, que havia visitat mesos anteriors. Estava sola i disposava d'unes hores lliures abans d'anar a l'estudi de pintura. Va entrar i va veure a una dona altiva i seriosa, asseguda en una gran butaca. Des del balcó de la nostra estrella preferida, vam veure un nadó arribar a la seva esfera de cristall. Dolçament ens abracem entre els nostres braços, amant les nostres ànimes astrals d'amor i felicitat. El varen adoptar i en el ventre de la reina va germinar la llavor divina. L'ou va créixer Era un menjar exquisit. Hi havia una transparència directa unida pel cordó violeta. La reina estava plena, l'interior tranquil, unida entre la dansa i la passió, la flor nascuda portant al seu interior la divinitat. I va formar un escut en el seu ventre, sacrificar les seves entranyes per donar-li el nascut. Les espases van tallar la seva carn i la seva ànima es va deixar fer. Va viure en la seva ment, que era el seu refugi. El seu silenci va ser la seva defensa, l'escut la seva protecció. Va sobreviure a set tempestes sense protegir-se. Va travessar les trampes del pensament, va viure la negació. Llucia va entrar a la botiga i es va trobar a Joana llegint un llibre de poemes que li havia prestat una amiga. Es titulava El ventre de la reina. Quina coincidència que estigués llegint just aquest poema i que entrés una dona embarassada en el seu consultori. En veure-la, llavors es van recordar d'ella. Es van saludar sense efusió i Llucia li va explicar els seus malestars emocionals. Joana li va dir que prengués unes flors que ella mateixa preparava i que recollia a prop d'una caseta que tenia a les muntanyes. Que bé! Llucia estava més satisfeta amb la conversa amb Joana. Era una dona una mica distant, però sabia que podia comptar amb ella quan tingués algun problema emocional. Li queia bé i li va donar unes invitacions per la seva propera exposició. Joana li va comentar que segur que assistiria donant-li les gràcies. Carles havia arribat a terres franceses a la recerca d'aquell savi que amb la seva eloqüència i intel·ligència havia calat tan profundament amb ell. L'havia vist per televisió i dubtava de la seva existència. El que va veure pel canal era una sèrie de capítols, però ell sabia quines situacions màgiques li havien passat en la seva vida anterior, així que, ple de fe, es va encaminar en la seva recerca. Va llogar un tot terreny i va conduir molts quilòmetres. Gairebé ni sabia parlar francès i es trobava cansat, així que va decidir passar la nit en un hotel. Va sopar amb ganes perquè no havia menjat res en tot el dia. Es va dormir i va somiar que li tornava a parlar al seu mag. Estic perdut.
On et vas perdre?
Només estic perdut.
Després es troba el camí. El millor és saber que es pot començar des del camí desfet.
Em guio per les estrelles i per la crosta dels arbres.
Estàs distret, però no perdut. La teva ment vaga sola i la teva ànima vola.
Les dues vegades que vaig somiar amb el mag s'aixecava amb la boca seca i aspra. El cap li donava voltes i no se sentia gaire bé. Va esmorzar un bon suc de taronja amb uns pastissets i va sortir al carrer. Va comprar provisions per al viatge i va entrar al cotxe. Va fer cas al mag, com l'altra vegada, que va seguir els seus consells i li va anar bé. Va caminar el camí desfet, va tornar des del punt de partida i va començar de nou el seu viatge, com si res hagués passat. Estava proper a una cruïlla de carreteres. Va parar el cotxe al voral per mirar el mapa i llavors va escoltar una conversa entre unes persones.
El gripau que sabia jugar als escacs.
Hi havia una vegada un rei que vivia en un palau de vidre a la ribera d'un llac. Aquest rei estava trist, sol i avorrit i jugava amb les granotes del llac als escacs. Ell les manejava a la seva conveniència, fent-les saltar, seguint els moviments de les peces. El terra era un tauler d'escacs. Un dia va començar a ploure i el rei es declarà:
si alguna d'aquestes escanyolides granotes pot guanyar-me una partida, li regalaré el que ella em demani.
De l'altra banda del llac va aparèixer un gripau molt gros, però dolç i intel·ligent, i es va acostar al rei i humilment li va dir: escolti, senyor rei, puc jugar amb vostè? I el rei va sentir:
si ets prou intel·ligent per guanyar-me.
Així es van instal·lar el taulell de granotes. Les granotes xiuxiuejaven. Aquest gripau no salva ningú, deien. Es van posar una a cada costat del tauler, vencent a la pluja.
Juga amb blanques,
va dir el rei. Llavors el gripau va posar condició de saber què guanyaria el vencedor. El gripau estava acostumat a l'aigua i tots dos van acordar el premi.
Però jugarem primer,
va dir el rei.
Només al final del joc el gripau ho dirà. Què vols de premi?
va dir el rei, i el Gripau va respondre: vull un grat de blà. Això és molt important pel volum de cada quadrat del tauler. Tu em duplicaràs el grat de blà.
Però això és molt simple. Que tonto el Gripau,
va dir el rei. El tauler té 64 quadrats. En el primer serà un gra, en el segon, 2, el tercer, 4, i després 8, 16, 32, 64, 128, 265. I així, la veritat és que van arribar a bilions de grans. El rei no va poder pagar-li al Gripau i es va arruïnar. I el Gripau va regnar i es va quedar amb el castell. Què era allò? Granotes parlant? Com podia ser possible? Ni el que estava veient ni de tot bon tros escoltant. Un conte explicat per granotes. Ara sí que l'havia jugat bé el mag. Aquest amic meu dels somnis aquest cop m'havia enganyat. La nit començava a caure i el cansament per les llargues hores de conduir li abatien. Allà prop del llac de les granotes hi havia un hotel i Carles va passar allà la nit, no sense abans trucar per telèfon a Llucia i dir-li: saber que amb mi estaràs a la tornada del meu viatge, saber que m'esperaràs amb una rosa en els teus llavis, dir-te que tornaré amb la meva ànima neta, serena i pura, dir-te que abraçaré els teus petons dolços i càlids a les meves ales de papallona.
Boniques paraules i bonics sentiments d'enamorats. Moltes gràcies per aquest nou i màgic episodi del Camí del Boig, amb el que podem anar coneixent el tarot i aprenent com canviar les nostres vides a millor. Si més no, a filosofar i rumiar-hi. Però sobretot per la teva companyia i el teu temps, Rita.
Doncs res, moltes gràcies, encantada d'estar aquí. I petonets.
Esperem escoltar-vos, ai, escoltar-te, Rita, en el pròxim programa. I recordem als oients que els capítols anteriors d'aquest Camí del Boig es poden escoltar a la web setllunes.iespana.es, a blip.tv o a ivox.com, buscant-hi el nom del programa Les Set Llunes Màgiques. I si ens busques al Facebook, també et podràs posar en contacte amb els col·laboradors, habitants de la nostra misteriosa nau superestel·lar, com l'anomena la Rita. Un parell de setmanes vàrem introduir-nos en el Feng Shui, aprenent que és una disciplina d'origen oriental que es fa servir per harmonitzar l'ésser humà amb l'esperit en l'espai en el que viu o treballa. I això es fa a través dels elements de la construcció i decoració, per equilibrar l'espai i hàbitat amb les persones que hi viuen o els fan servir. Isabel Iglesias Fonseca, assessora i diplomada en Xuan Kong Feng Shui, mètode avançat de les estrelles volants, ens va donar unes petites bases per saber com podem fer servir el Feng Shui per aconseguir aquest equilibri, tranquil·litat i prosperitat en les nostres cases i llocs de treball. I avui torna a ser amb nosaltres per ampliar-ho una mica.
Les set llunes.
Molt bona nit, Isabel Iglesias, i molt benvinguda a la nau de les set llunes màgiques.
Gràcies, molt bona nit.
En la teva última intervenció, en la que et vaig deixar, no et vaig deixar parlar, ens vas explicar en l'anterior que l'edat de l'edifici on vivim o treballem té molt a veure amb l'energia que s'hi mou. I la veritat, vas deixar una mica preocupats els oients que no viuen en un edifici nou. Ens podries explicar com pot ajudar el Feng Shui a renovar aquestes energies?
Sí, mira, tal i com vam comentar a l'anterior programa, tenint en compte la data de construcció de l'habitatge o negoci, la ciència del Feng Shui ens parla de períodes de 20 anys. I ara mateix som al període 8, que va del 2004 al 2024, i que té com a característica energètica l'estrella 8 de terra, que és bona per natura. Les cases construïdes durant aquest període compten amb aquesta característica intrínseca i, per tant, gaudiran de més bona energia que de dolenta. Una vivenda local del període anterior, període 7, es considera que té les seves característiques energètiques exaurides o esgotades. I això explica, com vam dir, per què un habitatge antic porta o ens dona més mala sort que bona. De tota manera, el fet d'harmonitzar cada palau, que és com es denomina cadascuna d'aquestes nou parts en què es divideix la casa, es pot corregir la sort de la casa.
I llavors, què és el primer que haurem de tenir en compte per poder harmonitzar aquests nou palaus o zones?
Com vam dir, tenint en compte l'orientació de la façana principal, a més de la data de construcció, reformes, data en què es va habitar, etc., la casa es divideix en nou parts i cadascuna d'aquestes parts tindrà les diferents estrelles energètiques. L'estrella de muntanya, que té influència en la salut, estrella d'aigua o del front, que té influència en la prosperitat, i l'estrella del temps o base de la terra, que té influència en la mentalitat. A cada sector o palau d'aquestes nou parts en què dividim la casa ens trobarem amb una combinació d'aquestes estrelles, i depenent del tipus d'estrelles que tinguem tindrem uns elements presents o uns altres.
I aquests elements seran els que hem d'harmonitzar, però com? Com ho hem de fer servir?
Harmonitzar vol dir afegir l'element necessari, és a dir, aquell que porta bona energia, o treure el que porta mala energia. A més, aquestes tres estrelles es poden veure reforçades o debilitades per les estrelles anuals i o mensuals. Segons els xinesos, hi ha 16 combinacions possibles segons l'orientació de la façana principal d'una casa. A part de la combinació a partir de la combinació corresponent a la nostra casa es fa l'estudi de les energies per l'any que sigui. I els resultats energètics que tindrem ens venen donats per les següents combinacions. L'estrella del temps amb l'estrella de la muntanya influeix sobre salut, persones, relacions, estudis. I la del temps amb l'estrella de l'aigua influeix sobre prosperitat, treball, finances, fama, èxit, sort. I l'estrella del temps es pot veure reforçada a més amb, per l'estrella anual i l'estrella mensual.
Que perquè ho entenguem tots, explica'ns una miqueta més bé. Què voldria dir això?
Doncs que quan l'estrella anual sigui la mateixa que l'estrella de muntanya o la d'aigua, hi ha moltes més probabilitats de que un determinat fet succeeixi. Les estrelles que conté cada palau venen donades segons l'orientació de la façana i la data de construcció, com han dit. I per tant, diferents orientacions donaran lloc a diferents combinacions d'estrelles i cada orientació tindrà el seu estudi o taula concreta. Llavors, ens hem d'imaginar un sector o palau, és a dir, una d'aquestes nou parts de la casa, on trobaríem l'estrella de muntanya, que bueno, segons l'orientació de la seva casa doncs ens influiria sobre la salut, relacions, estudis, i que necessita elements estàtics sense moviment tant per a potenciar-la com per a sanar-la. Després l'estrella d'aigua influeix sobre prosperitat, finances, treball, èxit, sort, etc., i que per activar-la necessita del seu propi element energètic i ha d'estar en preferència com a preferència en moviment. Després tindríem l'estrella del temps o base de la terra, que el que fa és activar o neutralitzar les energètiques de muntanya o d'aigua. I després tenim l'estrella anual i o mensual, que el que fan és reforçar l'estrella del temps. Això ho tindríem dintre de cada palau, diem.
Parlant d'aquestes estrelles, Isabel, què és exactament aquestes estrelles que ens has anat dient? La mensual, la de la terra, la muntanya. Què és una estrella en el feng shui?
Aquestes estrelles no les veiem en lloc físicament. Quan parlem d'estrella, el que volem dir, o sigui, estem parlant d'energia que pot tenir distinta diferent naturalesa. Segons la cultura xinesa, creadora d'aquest mètode, tot el que hi ha al planeta o univers es pot incloure en un dels següents grups energètics: aigua, fusta, terra, foc i metall.
I com ens influencien aquests cinc elements en les cases o a la feina, al lloc de feina?
Cada element energètic ve representat per diferents objectes, colors i formes, i entre aquests elements es donen relacions de creació, destrucció o control i debilitació. Obtenim com a resultat un diagrama on hi podem veure la relació que hi ha entre els cinc elements i corresponents cicles. Aquest diagrama els oients el poden trobar a qualsevol llibre de feng shui o per internet. Es trobaran que hi ha entre aquests cinc elements uns cicles de creació, de debilitació i de control. Entre dos elements, per exemple, oposats, el del mig és el que es harmonitza, i un element que controla un altre el deixa esgotat. I al mateix temps, la creació d'aquest element suposa la debilitació de l'element creador.
I això seria entre l'aigua, la fusta, el foc, el metall, tots els elements, oi? I a partir d'aquestes relacions entre els elements hi trobem uns cicles, fruits d'aquests lligams. Com funcionen aquests cicles i quins són, Isabel?
Per exemple, tenim el cicle de creació, i diem doncs que aigua crea fusta, que crea foc, que crea terra i crea metall. que crea aigua i així torna a començar el cicle. Després tenim el cicle de destrucció, o també anomenat de control, on l'aigua controla el foc, que controla el metall, que controla la fusta, que controla la terra i que controla l'aigua, i així torna a començar el cicle.
I això ho tenim que estar mirant o controlant a totes les zones de la casa.
A cada zona de la casa. A més, hi ha el cicle de debilitació, on l'aigua debilita el metall, que debilita la terra, que debilita el foc, que debilita la fusta i que debilita l'aigua. I així torna a començar el cicle.
Llavors, en cada cicle i cada sector hi tindrem estrelles de diferent naturalesa energètica.
Així mateix. I també podem dir que hi ha 9 estrelles diferents que pertanyen a un d'aquests diferents grups energètics, i per identificar-les li hem donat un número i diem que tenim estrelles d'aigua, que porten prosperitat, que només hi ha una de bona, estrelles de foc, que és la que porta accidents i que només hi ha una també, que és dolenta, de fusta i de metal n'hi ha una de bona i una de dolenta, i de terra n'hi ha 3, 2 de dolentes i una de bona. Llavors així tindríem que l'estrella 1 és d'aigua i seria bona, ens aportaria l'èxit, la prosperitat, salut, amor, etc. L'estrella 2 és de terra i és dolenta i és la que porta malalties, separacions, complicacions d'embaràs, etc. L'estrella 3 de fusta és dolenta, que és la que porta discussions, baralles, agressions, robatoris, etc. La 4 és la de fusta bona, que porta saviesa, intel·ligència, bons resultats acadèmics, facilitat per relacions amoroses, etc. La 5 de terra dolenta portaria accidents i malalties, dolors, desastres, plagues, etc. L'estrella 6 de metall bona porta bona carrera, autoritat, poder, respecte, dignitat, etc. L'estrella 7 de metall és dolenta i aporta robatoris, mala economia, pèrdua de membres familiars, etc. La 8 de terra és bona, que ens aporta l'èxit, fama, fortuna, promoció. I la 9, que és la de foc, és bona o dolenta depenent de les estrelles a les que estigui acompanyant. Si són bones acompanyants, com l'èxit, promoció, estatus social, etc., la reforça, i si són dolentes, pues, pot aportar accidents amb el foc, inestabilitat laboral, mental, etc. Així, llavors, a dintre de cada palau trobem aquestes 5 estrelles, muntanya, aigua, front, la del temps, i amb el seu reforç d'estrella, l'anual o la mensual. I entre elles es donaran aquestes relacions de creació, destrucció i o debilitació segons els elements presents, i això afectarà la nostra salut, prosperitat, etc., interactuant entre elles.
Doncs déu-n'hi-do la feina que t'heu portat a esbrinar com actua cada estrella i l'energia en els estudis personalitzats que fas als clients, no?
Sí.
Aviam, farem una cosa, ens n'anem uns minutets a publicitat i ara ens expliques com hem d'aplicar tot això a casa nostra i a la feina, que és el que ens interessa, va? Doncs tornem en seguida.
107.4 de la FM, Ràdio Silenci, la que et sona.
Rius es desborden. Les aigües es mouen. Les cales s'assequen. Les muralles es perden. Les persones passen. Torna-li la trucada. 902 40 0707. Mans unides contra la fam. Defensa la terra.
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya t'ofereix www.radiolocal.cat, la web de la ràdio de proximitat. Radiolocal.cat.
Perquè t'agrada la ràdio.
Petits contes que expliquen petits gestos. Un bon dia, una senyora va decidir anar tot arreu en bicicleta. Així, a l'hora que feia salut, ajudava a reduir els embussos, el fum i el soroll dels carrers de la seva ciutat. I catacric, catacrac, la revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya. Som-hi!
Santi, tinc unes novetats per aquesta temporada impressionants. Sí? Ostres, jo com m'havia començat a acostumar ja als Payasónicos.
No, home, no.
O als Bertín Osborne.
Què dius? Això no ho porto jo.
No ho portes ja, això?
No, jo porto coses com Daddy Yankee, Malena Gracia, John Cobra, Carmele, coses d'aquestes que ja veuràs que al llarg de la temporada aniré ensenyant.
Ostres, jo aquí portant gent com Manel, la Katie Malua, l'Elvis Costello, Zebda, i tu em portes això?
Però a veure, sí, tu saps que tu tens les teves versions i jo tinc les meves, o sigui, cadascú al seu gust.
Bé, doncs, ja sabeu, si voleu escoltar les versions bones, que són les que posaré jo, o les del Marc, ens heu d'escoltar cada dijous de 9:45 fins a les 10, aquí, a Ràdio Silenci.
I que les meves també serveixen.
Sí, sí, ja el tenim.
Juntem el que t'he dit abans, perquè vols que et posi això, aquest any posarem més variat de tot.
Sense et plom, el programa musical que més contamina.
La Uïda.
Tots els dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Silenci.
En directe.
Al 107.4. Digues, Jordi, digues, que t'estic tallant.
No, perquè, coi, ja veig jo, abans m'has dit no sé què, que no posem d'això, què vols que porti aquest any?
Has fet els deures, ja.
Jo? Tinc totes les carpetes preparades.
Ui, quina por.
I uns acudits de l'Eugenio. I una música diferent.
Més música, més variada encara.
Sempre, sempre, això és el que ens agrada
sempre.
Més.
Doncs...
A l'orinal, ai no.
Amigues, amics, cada dimecres de 10 a 11 al 107.plom, el programa musical que més contamina.
La Uïda.
Amb Jordi Margarit i
Jordi Mou. Tots els altres programes porten paper, tot ben escrit.
Bueno, coi, dues hores que fa que estem a casa teva llegint el guió.
El guió, sí, sí, clar, perquè nosaltres ho portem de cap.
Clar,
de memòria.
De cap.
Ens en recordem tot sempre de memòria.
De cap, per cert, on t'he deixat el guió?
A l'orinal, ai no.
Ràdio Silenci. Les set llunes, amb Susana Setllunes.
Doncs seguim amb Isabel Iglesias, amb el Feng Shui. I ara m'agradaria que ho poguéssim posar tot una mica en pràctica i veure com incloure aquests elements, aquestes estrelles, amb els objectes, colors i formes que els representen en les nostres llars i els llocs de treball. Què et sembla, Isabel?
Bé.
Doncs ja m'imagino que no ens donarà temps de tot avui, però estaria molt bé que ens introduïssis una mica en aquests elements i que en puguem prendre nota. I així els nostres oients podran començar a fer-nos preguntes, com practicar-ho a casa, perquè en els següents programes poder-los respondre les seves consultes que ens poden enviar al correu del programa lessetllunes@radiosilenci.cat, amb el 7 en número, lessetllunes@radiosilenci.cat, i podreu anar aplicant cadascú a casa seva, i si tenen dubtes que ens els enviïn, no, Isabel?
Sí.
Val. Què et sembla si comencem per saber quins objectes corresponen a cada element?
Bé, doncs tenim que l'element d'aigua, com a objectes, està representat per tota classe de líquids, diguem-ne, com l'aigua. Tots aquells quadros o dibuixos que tinguin com a tema l'aigua, els rius, els oceans, els llacs, etc. De preferència, l'aigua estarà en moviment i haurà de contenir, doncs, una piràmide de quarts per energetitzar-la. No es recomanen tenir dintre de casa aquaris o peixeres, perquè els peixos han de viure en el seu entorn natural, o si es tenen han d'estar ben ubicats.
Llavors, una pregunta, vaig a posar-te en un compromís. Si tenim una peixera, què hauríem de fer?
Hauríem de tenir l'estudi complet i saber
la zona
on està recomanat, perquè l'aigua ja hem dit que influeix sobre els diners i sobre la prosperitat, llavors està molt ben ubicada.
Molt bé.
Vale. Els colors que la representen són el blau i el negre, i en general tots aquells que ens recorden els rius, els llacs, etc. I la forma són les ones, formes ondulades.
O sigui, tenien que buscar objectes amb corbes.
Exacte.
Vale.
La fusta, com a representant de la fusta, el millor són les plantes vives, perquè diguem-ne els mobles de fusta és fusta però morta, diguem-ne, i no conté la mateixa vibració que la planta viva. El color de fusta està representat pel verd en tota la seva gamma, és a dir, des del verd clar fins al verd fosc, i la forma que el representa són els rectangles, com el tronc dels arbres. El foc està, o sigui, es representa com a objectes per la llum, per les ximeneies, pels forns de gas, les estufes, espelmes, incens, totes les llums de color vermell, púrpura, violeta, etc. Com a colors, és el color rosa, salmó, violeta, lila, morat, el color taronja. El color vermell és bastant problemàtic, és a dir, s'ha d'aplicar amb molta precaució i amb una quantitat petita. I la forma que el representa és el triangle o la forma punxeguda.
I el color vermell per què és tan perillós?
Perquè mou molta energia.
Vale.
Sí. Ah, llavors, clar, depenent de si hi ha bona energia o dolenta en aquella zona, si és dolenta, el que fas és moure molta energia dolenta. Llavors s'ha de controlar, per això.
Molt bé.
I el taronja per què?
El taronja perquè és de la mateixa gamma que el vermell, o sigui, representa el foc també.
És, vale.
Sí. Mm. Sí, sí, és molt... O sigui, el taronja el pots fer servir en habitacions on hagis de moure molt l'energia, per exemple, al menjador, on han d'haver-hi relacions socials, etc. Però no en habitacions on, per exemple, has de dormir, perquè llavors no et deixa dormir.
A l'habitació que buscaríem els colors, sí, perquè... més tranquils, més blau, verd...
Sí, blau, verd clar, així és.
Vale.
La terra ve representada per la terracota, diguem-ne, per l'argila, la ceràmica, porcelana, etc. Uh-huh. El color són els colors de terra, el groc, els marrons, l'ocre, i la forma que el representa és el quadrat.
Molt bé.
Després tenim el metall, que està representat pels objectes d'or, de plata, de coure, de ferro, per tots aquells aparells elèctrics i electrodomèstics, així com, per exemple, les peces de gimnàs. I com a colors els representen el color blanc, el color marbre, el gris, el plata, el daurat, etc. I la forma que el representa és la forma rodona o el cercle.
I en el metall podríem incloure-hi un rellotge de paret?
Sí, també.
I aquests objectes i formes serien les que ens ajudarien a harmonitzar, com dèiem abans, cada zona del lloc on hi estem aplicant el Feng Shui, no?
Sí, exactament, per harmonitzar cada zona o palau hauríem de col·locar a cada zona l'element que fa fort o neutralitza les relacions que es donen entre les diferents estrelles de cada palau, de, ja sigui d'aigua, terra, fusta, metall i foc. En Feng Shui avançat, a més també fem servir una sèrie de remeis anuals per les estrelles dolentes com la sal, el bicarbonat, peces de gimnàs, l'aigua, llums, terra, plantes, etc. A més, també es tenen en compte els tres sas anuals, que són tres zones perilloses on no es poden fer obres, remoure terra o realitzar tasques importants com ara dormir, cuinar, etc. Llavors, finalitzat l'estudi, per a cada sector tenim les estrelles que inclou, efectes que es donen, ubicació de mobiliari, elements energètics recomanats i no recomanats.
I recomanaries de fer, per exemple, l'estudi personalitzat al lloc on vivim o on treballem? Ara, per exemple, de cara a l'any nou, seria una bona data per començar a fer servir el Feng Shui?
Sí, estaria bé aplicar-lo a començar l'any, però el que sí que m'agradaria comentar és que l'any xinès no comença com el nostre. És a dir, no comença l'1 de gener, sinó que és una data que va variar any rere any segons el seu calendari particular i que és sempre una data entre finals de gener i aproximadament la segona quinzena de febrer.
Molt bé.
Per tant, els estudis que podem fer per al 2011 es farien en data d'inici el 3 de febrer de 2011, que es considera que és l'any del conill de metall, perquè recordo que els xinesos també tenen el seu propi horòscop. També, a més, comentar que aquests estudis es poden fer tant per a cases particulars com a empreses i o locals i que tenen una validesa d'un any. I els resultats aconsegueixen en un parell de mesos sempre i quan s'harmonitzi cada sector degudament. Poden consultar preu d'estudi, etc., que dependrà una mica de metres quadrats i plantes de la casa, etc.
I en aquest estudi llavors tu els dius, pues mira, en aquesta zona hem de treure això, hem de posar això altre, per anar-ho equilibrant tot.
Sí.
Doncs recordem als nostres oients que de tant en tant seràs per aquí amb nosaltres per respondre les seves preguntes, que ja les estem esperant i que les podes fer arribar al correu electrònic del programa les7llunes@radiosilenci.cat. Però on es poden posar en contacte amb tu si els interessa que els facis el seu estudi personalitzat?
Em poden trobar a Facebook, si em busquen per Isabel Iglesias Fonseca. A més, bueno, la web encara està en construcció, però tinc el domini de barcelonafensui.es. I el meu correu electrònic és isabel-iglesias@hotmail.com. A més, El meu mòbil és el 697-111-469.
Doncs ja et tenen supercontrolada, t'han de trobar la força. Moltes gràcies pel teu temps, Isabel, i aviam si ens envien força les preguntes i ens vas explicant cada setmana per aquí com ho hem d'anar fent a casa.
Molt bé, gràcies.
T'esperem per aquí ben aviat amb els teus consells de Feng Shui per les nostres cases, doncs.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bona nit.
Recordeu que esperem les vostres preguntes i curiositats sobre el Feng Shui, sobre com poder-lo aplicar a casa vostra o lloc de treball, i els dubtes que tingueu d'aquestes estrelles i tot el que hem estat parlant avui. El correu electrònic del programa, les7llunes@radiosilenci.cat.
Les 7 Llunes, amb Susana 7 Llunes.
Final o principi de mes, segons com cauen els dies, us dic els horòscops. Doncs bé, com que la setmana que ve, el dia 7 de desembre, farem pont, ja esteu avisats, i l'última setmana de programa abans de Nadal el dedicarem a com fer servir la màgia de cap d'any i festes nadalenques. També parlarem de la loteria i com podem triar els números a través dels somnis que tinguem aquests últims dies de desembre. Avui era el dia oportú, doncs, per saber com ens anirà desembre a cada un dels 12 signes zodiacals. Començaré amb les posicions dels planetes i després veurem com ens afecten a cada un dels zodiacs. El Sol és el signe de Sagitari, des de fa uns dies, pel que felicitem els sagitaris que faran anys aquests dies. La nit del 22 de desembre, el Sol passarà a posicionar-se al següent signe i haurem de felicitar llavors els capricorns, que per si de cas me n'oblido en l'últim programa d'any, ja queda dit. Felicitats als sagitaris i als capricorns. La Lluna, com sempre fa, i sempre us explico, canvia cada dos dies aproximadament de signe i començarà el mes de desembre al signe de Balança. I seguint la volta a la roda astrològica, el dia 5 serà nova a Sagitari, el 21 plena a Bessons i el 31 acabarà el mes i l'any a Escorpí. Mercuri segueix a prop l'òrbita del Sol, començant desembre a Sagitari i acabant mes a Capricorn. Venus segueix al signe d'Escorpí i Mart és a la zona de Capricorn. Júpiter i Urà segueixen a la zona de Peixos, donant-nos, Júpiter, un interès insospitat pels temes del més enllà i Urà fent-nos ser més filosòfics. Saturn continua en el signe de Balança, que ens fa ser més amables i agradables a tots els signes. Neptú a Aquari ens fa ser més imaginatius per solucionar problemes. I per últim tenim a Plutó, que es troba a Capricorn, afavorint les associacions comercials. Com ens afectaran aquestes posicions planetàries a cada un dels signes durant tot el desembre? Ho veurem ara mateix, començant com sempre per Àries, el primer signe de la roda zodiacal. Àries. Aquest mes de desembre, els Àries teniu molt marcats uns intercanvis culturals que poden acostar-vos unes noves metes professionals i personals. També gràcies a les posicions planetàries, compteu amb una filosofia extra que us fa veure solucions allà on només hi veieu fins ara problemes. Una ment creativa que us farà despertar una nova visió de com fer bé les coses. Amb la parella, sembla que tot va ben en popa, així que deixa't portar per la corrent i aprofita aquests pròxims dies de calma, al que la salut es refereix, per ressorgir com l'au fènix i reconquistar a qui t'ha hagut d'aguantar els mals humors i mals de caps fins ara. El 5 és el teu número de la sort, Àries, i els dimecres, els millors dies de mes per tu. Aprofita el que queda d'any per fer un resum de la teva vida, per reendreçar el teu espai i deixar lloc lliure a tot el que t'ha d'arribar. Aquest últim mes és un bon moment per replantejar-te els futurs objectius possibles i els que has de deixar enrere, si més no, de moment. Si saps escollir bé, tot el que facis aquests dies es transformarà en or. Així que rumia abans d'actuar les conseqüències que pot comportar-te i llavors segueix el camí que et dicti el teu cap, Taure, i no el teu cor. Consell astrològic que també hauràs d'aplicar en l'amor. I en la salut, aquest hivern, estàs més fort que mai, així que cuida't i segueix així. El número que t'acostarà les bones vibracions, Taure, és el 8, i els millors dies del mes, els dimarts. Bessons. Les relacions amb subordinats, col·laboradors, companys i amistats marcaran d'alguna manera especial aquest últim mes de l'any a tots els bessons, especialment en l'amor, on esteu més receptius i més interessats. Fins i tot, potser, doneu el pas de declarar-vos, casar-vos o formalitzar una relació. Aprofita aquest desembre per acabar-ho de rumiar i llançar-te a la piscina, doncs els planetes ja t'auguren un sí per resposta. En el tema de la salut, has de vigilar molt amb la gola. Els refredats poden atacar-te al coll, així que agafa la bufanda més gruixuda que tinguis i no l'abandonis en tot l'hivern. La bona sort t'arribarà del número 2, Besson, i els teus dies més agraïts de desembre seran els dissabtes.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Cranc. Les posicions planetàries per cranc anuncien com a assumptes més profitosos la salut i els temes professionals. Hi ha marcat un possible canvi de professió o de responsabilitats. Potser uns estudis que no poden esperar més per la pujada d'esglaó en la feina. Els sentiments són el que manen dins la closca d'aquest signe, i aquest mes, cranc, faràs més ús de la closca que del teu cor més tendre. Et fa falta un escut, o això creus, i darrere d'ell t'amagaràs a l'hora que surts a lluitar. Procura no guardar-ho tot dins i desfogar-te perquè no acabi esclatant més endavant. Planeja el teu mètode positivament i tindràs la batalla guanyada. El 12 i els divendres seran el teu número de la sort, cranc, i els dies més divertits del mes. Lleó, no estàs en el teu millor moment psicològicament i no saps com expressar tot el que portes dins. Però els planetes et carregaran de forces perquè puguis trobar la capacitat necessària per sentir-te amb més forces tal i com vagin passant els primers dies de desembre. Si has de sincerar-te amb algú i vols que la discussió acabi bé, aprofita aquests dies en els que ja et comencis a sentir més tu mateix. L'esport pot ajudar-te a recollir les forces que et calen. Amb la parella hi haurà alguna discussió en com gastar els estalvis aquest pont o pròximes festes nadalenques. Així que no esperis a l'últim dia i ja no hi haurà res per gastar a la guardiola. Tria els dimecres per desconnectar de la rutina i l'11 per acostar-te a la felicitat, Lleó.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Verge. Podria veure afectats els seus sentiments a causa de problemes personals i familiars. Alguna circumstància de casa, Verge, et farà rumiar en el que fins ara creies que no era gens important per tu. No cal que sigui res greu, podria ser un naixement, perdre alguna cosa que no creies important i que ara quan la perdis la trobaràs a faltar. Si més no, et farà replantejar-te moltes qüestions. En la parella trobes el recolzament que busques i això fa que enfortiu la relació fins a punts il·limitats. Teniu la força de l'amor
en la conversació i la passió. Així que, Verge, fes-li els honors a la conversació i a la passió. En la salut, compta amb l'estómac. Intenta menjar coses saludables per no patir després. I els divendres portaran al teu costat el somriure i la felicitat. I si has de jugar a la loteria, recorda't de triar el número 6 com a número màgic, Verge. Els estudis i els viatges són els temes que ocupen aquest mes al cap dels balances. I qui pot ajudar-vos a estudiar? O qui vol acompanyar-vos a aquests viatges? Els vostres germans? Per què no aprofitar una bona vetllada al seu costat? Les seves experiències, les dels teus germans, et serviran de guia en el teu camí. Així que para orelles i escolta bé entre línies tot el que et diuen. Tot t'ajudarà a tirar endavant molt més bé que fins ara. Els assumptes de papers i renovacions de carnets poden portar-te alguna pèrdua o alguna multa. Així que estigues molt al cas, balança, o espera a principis d'any, si és possible, per tramitar aquests papers. Així no es quedaran perduts o traspapelats. Per últim, els astres et recomanen cuidar-te la dentadura, les dents, i no deixar-ho per més endavant. Així que ja estàs demanant hora al dentista, balança. El número que atrau la bona sort cap a tu és el 12. I els millors dies del mes per tots els balances, els dimecres.
Les 7 llunes, amb Susana Set Llunes.
Escorpí. El signe d'Escorpí es troba en un punt astrològic en el que busca valors o qualitats en els altres per poder-se qualificar d'alguna forma ell mateix. No cal que et posis nota, Escorpí. Es tracta de motivar la teva autoestima i estar bé amb tu mateix. Pensa que el que diguin els altres no compta si tu estàs bé, tal i com estàs. Els dies de desembre que no estiguis gaire eufòric, mira't al mirall i digue't la gran i bella persona que ets, tant per dins com per fora. La parella pot estar en peu de guerra, però si li prepares la pipa de la pau, li acostes amb un somriure i li deixes encendre a ella mateixa, et guanyaràs el perdó per mil anys més i ho tindràs tot guanyat. El número 7 és el que has de triar per dibuixar-lo 7 vegades al dia. T'agafes un paper i el vas dibuixant 7 vegades al dia i atrauràs la sort cap a tu. Els dissabtes seran els millors dies del desembre per a tots els escorpins. Sagitari, et sents més segur de tu mateix que mai. El sol et dona totes les seves forces i energies, així que és un bon moment per portar a terme tot allò que fins ara has tingut aparcat. Aquest desembre, Sagitari, notaràs que la forma de projectar-te davant els altres, la forma de comunicar-te o que els demés tenen de veure't, ha canviat. I això reforçarà la teva personalitat fins a punts extrems. Les posicions planetàries, per una altra banda, et recomanen, Sagitari, buscar una estona per esvagir-te, una estona per distreure't, per desconnectar, que només sigui per tu i que l'aprofitis per reorganitzar el teu cap i els teus sentiments. T'has de posar metes a seguir i vés a per totes quan ho tinguis tot organitzat i planejat. Ara és el moment de guanyar, si lluites de valent.
Els dilluns i els dissabtes són els dos millors dies de tot el mes de desembre per als sagitaris. I el número de la sort, el 4. Capricorn és el signe que ha d'anar més en compte de tota la roda zodiacal de no patir una caiguda, cremada o un petit accident. Així que heu d'anar molt al tanto, sobretot els primers dies de mes. En temes de papers també poden haver-hi aplaçaments o retards, i més si tenen a veure aquests papers amb temes econòmics. Així que estigueu al cas o insistiu si ja fa temps que esteu esperant. Per una altra banda, les coses aniran bé, tant en la salut com en l'amor, en la feina i la família. Sembla que tots estan pendents de tu, Capricorn, i et posen les coses més fàcils que mai. I si t'ofereixen un canvi de responsabilitats aquests dies, tant a casa com a la feina, no tinguis por dels canvis, doncs hi obtindràs més beneficis que no pas lligams obligats, com veuràs tu abans de començar. Quan t'ofereixen, rumia-t'ho bé, no diguis un no d'entrada. El 4 és el número de la bona sort que t'acompanya tot el mes, Capricorn. I els millors dies d'aquestes pròximes setmanes, d'aquestes últimes setmanes d'any, seran els dilluns.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Aquari, comença a veure els resultats de la suor de tot l'any. Ara, a principis de desembre, és quan veuràs tots aquests resultats de tot el que has suat, de tot el que has patit. Has estat lluitant de valent, Aquari. Has patit d'allò més. I ara arriba el premi merescut. Amb la parella poden haver-hi canvis sobtats. Si estaves a punt de separar-te, Aquari, sembla que ara les coses s'arreglen per art de màgia. Si estaves sol, arriba algú a la teva vida. La qüestió és que aquest últim mes de l'any, l'amor i la vida en general et somriuen. En la salut, les últimes proves mèdiques indiquen que no hi ha res pel que hagis de patir. Però el que sí t'haig de dir, el que ens diuen els planetes, és que segueixis el tractament fins al final i no deixis la caixa a mitges com fas sempre, doncs no et curaries del tot. I en els diners, pots tenir sort en els jocs d'atzar. El 5 t'acostarà aquesta sort i els dijous seran els teus millors dies de desembre. Peixos, els teus objectius, les teves metes, la teva vocació poden fer un gir complet aquests últims dies d'any. Així que hauràs d'estar molt alerta si no vols seguir esperant a que els altres et deixin fer el que tu vols i creus que has de fer. Les relacions amb la mare, o si aquesta falta, amb la persona que més et transmeti confiança, et donaran fruits insospitats, respostes a preguntes que no has fet i que no fas, i despertaran sentiments que creies adormits. Estigues molt alerta, peixos, doncs les sorpreses només faran que començar. Compta amb les caigudes o relliscades, sobretot pel carrer, no vagis despistat i posa't un bon calçat, unes bones sabates per no relliscar. I no et descuidis de comprar el número de la loteria amb el teu número de la sort, que és l'1. I gaudeix dels dissabtes, que són els dies de desembre, que t'acostaran la felicitat, peixos. Per acabar la secció d'astrologia d'avui, dir-te que tindràs en breu l'horòscop amb les imatges de les cartes astrals que he aixecat, que he fet per poder saber què ens passarà aquest mes de desembre a tots els signes, a la web sense haver dobles i tot en lletres, setllunes.ihispana.es, o al Facebook, al grup Les 7 Llunes Màgiques. I avanço que en el pròxim programa parlarem de quin número de la loteria has de triar, la loteria de Nadal o la del nen, segons els somnis que tinguis aquests pròxims dies. Així que pren-ne nota si vas tenint somnis una mica especials, una mica raros, veus algun número o alguna cosa que es va repetint, dius, ai, doncs mira, últimament sempre somio amb el cel. Doncs el pròxim programa explicarem quin número has de comprar si has somiat amb el cel, per exemple, perquè et toqui aquesta loteria. Així que hauràs d'estar ben atent si vols ser ric aquest 2011. Estic acabant d'escriure per enviar-lo a l'editorial el meu llibre amb experiències paranormals que he viscut jo mateixa, en el que hi estic incloent les dels meus amics, oients i col·laboradors que així m'ho han demanat. Si vols veure-hi publicada la teva experiència amb fenòmens paranormals, omnis, fantasmes, energies, etc., la pots enviar lo abans possible al correu amb el 7 número, les7llunes@radiosilenci.cat, que et deu saber de memòria, o al correu tot en lletres radiosetllunes@gmail.com. Recorda que ens pots enviar els teus somnis amb tots els detalls que recordis per interpretar-te'ls a la secció Què et diuen els somnis i anar apuntant els d'aquests dies per saber en què somiaràs. Molt bona nit, Rita. Explicat el conte, ens n'anem corrents. Isabel Iglesias, moltes gràcies per les explicacions de Feng Shui i esperem les preguntes dels oients.
A vosaltres, bona nit.
Marc Carol, gràcies per conduir aquesta nau, i una servidora Set Llunes. Us esperem el dia 14 de desembre. Bona
nit. Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides des de les Set Llunes Màgiques. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé les corretges, doncs tornem al planeta Terra.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.